Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis, com esteu? Benvinguts a un nou episodi de Mossega la poma post-vacances de Setmana Santa. Us vàrem fallar la setmana passada estrepitosament, no, que estàvem de descans, i aquesta setmana tornem ja en ple funcionament. Que es va penjar un capítol de Minuts Mosseguis amb una tertúlia que varen tenir sobre radioaficionats amb un nen de 12 anys i el seu pare. Bueno, a lo que hi va. Avui és programa nou i tenim en l'estaix el senyor Marc Alier. Hola, Marc.
Hola.
I un senyor que ens fa molta il·lusió que ens vagi acompanyant setmana rere setmana.
Perquè té un got, perquè té un gosset.
Té un gosset molt mono, que ara el veureu al fons, que és el senyor Dani. Dani Aragall.
Hola, hola.
Hola, Dani.
Hola, hola.
El Dani el trobareu a Haciendo el Sueco, ja fent el suec, i a molts altres projectes que té. Està live.
Ja hem fet un programa, eh? O sigui, hem fet un programa que una mica censurat, però ja hem fet un programa en backstage.
Sí. Sí, sí. Bueno, a veure, ràpidament, a veure si fem avui una mica l'ordre, seguim una mica l'ordre. Avui volem parlar de...
renovables.
De renovables? Mira, sí, parlarem de renovables.
Renovables, i després explicaràs l'article de l'estratègia del...
Sí, està molt bé que estigui aquí el Dani perquè ens podrà fer el contrapunt de què passa a Suècia, ¿vale?, amb tema de renovables. I després hi ha un article, ja, bueno, sabeu que estratègia treu una newsletter. Hi ha unes reflexions interessants arrel de la newsletter que va treure del dia 22, parlant una mica d'Apple, que fa dies que no parlem, i donant-li com dos tocs d'atenció. Un és amb la seva relació amb la IA i l'altre amb la seva relació amb les cadenes de subministrament i els seus fabricants xinesos o proveïdors de xinesos. I són dues reflexions que crec que val la pena parlar. I això serà el que hi ha en el guió, però sempre acabarem parlant de qualsevol altra cosa perquè aquest programa és així. A veure, anem a fer la falca bé i a veure si avui comencem una mica endreçats. Això serà el programa 623 de... Quina temporada estem? Ja no me'n recordo. Temporada 17 o 18 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé. Ludo, tu volies començar amb les renovables, no?
Bueno, sí, doncs perquè, a veure, se n'ha parlat una miqueta, han sortit en titulars, a fils de Twitter, els canals típics de YouTube d'anàlisi de coses, doncs han agafat entre les seves coses, doncs perquè s'ha donat el fet que les dues fonts d'energia renovables, les eòliques i les fotovoltaiques, que recordem quan ens explica quan ve en Xavier que quan estem parlant d'això no estem parlant d'autoconsum, sinó estem parlant de les granges fotovoltaiques que on comencem a parlar de megawatts, no de quilowatts o de gigawatts. I en aquest cas, doncs, quan s'ha donat el fet que ja hem passat l'equinoci, que ja estem, diguéssim, en temporada, diguéssim, moltes més hores de sol que de nit, i a més s'ha donat que no hi havia massa núvol, que hi havia vent, i juntant el vent i de cop i volta ens trobem en que per Setmana Santa molta indústria tanca, o para, perquè ens anem a fer processons a treure el Sant Cristo gros i aquestes coses, i a més, entre que hi ha una reducció, una contracció del consum d'indústria i de calefacció, perquè tampoc feia tant de fred, amb la qual cosa tampoc estem encara amb els aires condicionats, i de cop i volta ens trobem que tota la demanda interna de corrent, de potència elèctrica, durant una bona part del dia, que no durant la nit i tal, està coberta només per les renovables, el qual està molt bé, O sigui, el qual està molt bé, això fa que els preus siguin més baixos. També tenim un problema, és que què passa amb les nuclears? Perquè les nuclears no es poden apagar i de cop i volta doncs aquí hi ha unes tensions en els preus, però de cop i volta s'arriben aquestes paradoxes estranyes dels preus negatius i tenim un escenari doncs, on de cop i volta el nostre país, l'estado espanyol, el reino d'Espanya, recordem, reino d'Espanya, exporta energia. O sigui,
això ha sigut conjuntural.
No, però diguéssim, actualment, des de ja fa un parell o tres d'anys, el reino d'Espanya és exportador net d'energia. I és molt interessant el fet de que un país que no tenim fonts energètiques fòssils més enllà del carbó que hem deixat extreure, doncs perquè no és aquí econòmicament, bàsicament no per motius ambientals, sinó perquè no és econòmicament viable, perquè és molt més viable importar el gas natural que no extreure el carbó d'Astúries i d'altres llocs, amb la qual cosa dius, doncs ens trobem en unes situacions que Espanya exporta, perquè tenim sol i tenim vent.
Espanya exporta en moments puntuals.
En moments puntuals, clar, perquè evidentment tu tens una gran capacitat. La situació actual és que hem passat d'una època de quan va començar la guerra d'Ucrània, doncs on tenim uns preus elèctrics molt cars. Això va estimular que es comencés a agafar i a construir, es revitalitzés la construcció de parcs eòlics, es revitalitzés la construcció de parcs fotovoltaics. A més, la tecnologia ha millorat moltíssim i els costos específicament dels fotovoltaics han baixat moltíssim. Posar en marxa un parc fotovoltaic no porta tant de temps, sobretot en comparació amb altres tipus de projectes, amb la qual cosa s'ha quedat molta potència a la xarxa.
A veure, dues coses. Una, a l'estat, si et mires l'estat espanyol en el seu conjunt, hi ha un desajust molt gran entre un territori i un altre.
Sí, perquè a Catalunya som tontos.
Sí, hi ha territoris com l'Aragó que sap, que recordeu que té espais molt grans per fer parcs fotovoltaics.
Clar, també tenen molt de terreny. I tenen
poca gent. En algunes zones, poca gent.
Poca gent, sí, molt de terreny. Però més enllà d'això... Poca gent que doni pel sac.
Exacte, però més enllà d'això... D'acord, sí, però més enllà d'això... no han tingut la paràlisi per bloqueig ecologista que hem tingut aquí.
I administratiu.
És que l'administratiu, saps per què? Perquè són tan covards que no s'enfronten a res. Saps el que vull dir-te? Els polítics són covards perquè tota la seva vida és efímera, són 4 anys. Viuen menys que les mosques. I clar, si tu tens un... Sí, que està molt, sí, a veure, que està molt bé el moviment ecologista i ens ha posat en evidència de moltes coses i tal. El que passa que aquí, a Catalunya específicament, s'ha convertit en un motor de paràlisi. O sigui, no hi ha cap projecte que arrenqui perquè quan protesten se'ls fa cas i quan se'ls... O sigui, no s'analitza, no es busquen alternatives, se'ls fa cas i aleshores no arrenca ni un sol projecte, ni de parcs eòlics, ni el parc eòlic marítim que volen fer davant de l'Empordà...
Mira, tu vols... al final hi ha una...
Només hi ha un parc eòlic on va néixer el meu avi.
hi ha una veritat, hi ha un fet estrany i contraintuïtiu, però si tu vols agafar i fer que la gent es preocupi per l'ecologia de veritat, el que has de fer és fer-los rics. Com més rica és la gent, com més ric és la gent, el nivell de vida de la gent augmenta, automàticament es comencen a preocupar doncs, perquè les coses estiguin netes i perquè no hi hagi contaminació i la contaminació de l'aire. I no estic parlant del CO2, eh? O sigui, estic parlant d'això, doncs, de tot tipus de contaminacions. O sigui, a veure, per exemple, tu vas ara a l'Àfrica subsahariana, països com on jo he estat fent cooperació com Burkina Faso, i actualment els meus amics que han anat últimament diuen que això és horrorós perquè... està ple de plàstic, però massivament no tenen contenidors d'escombraries com tenim aquí. Vale? Llavors, què passa? Que quan els cooperants d'aquí parlen amb ells i diuen, però no veieu tot aquest plàstic? I els diuen, no ens importa. No ens importa aquest plàstic. Tenim altres problemes molt més greus. O sigui, quan et costa aconseguir medicaments, quan et costa aconseguir menjar de qualitat, quan et costa aconseguir aigua no contaminada, quan et costa consumir, aconseguir combustible, quan la il·luminació per la nit és un problema, el plàstic, la contaminació, cremar pneumàtics per fer el dinar, no t'importa. En el moment en què qualsevol país de cop i volta puja el PIB i aquesta gent deixen de ser pobres, fan el que vam fotre a Catalunya. A Catalunya, als anys 70, els rius eren clavegueres a l'aire lliure. I de cop i volta va pujar el nivell adquisitiu i la gent, com que es va deixar de preocupar doncs, de si se'ls moririen les criatures, doncs, perquè tenien seguretat social i podien portar els nens al metge i podien comprar-se uns 600 i tenien feina i tenien aquest tipus de coses, doncs van començar a dir, hòstia, és que el Besòs és una claveguera a l'aire lliure i ens hauríem de preocupar del Besòs. I gent com amics dels meus pares a Badalona es van dedicar a fer d'activistes i a documentar doncs, que a la Cros estaven fotent contaminació a l'oèstia i altre tipus d'històries.
I la legislació que hi ha hagut associada, on ara ja les multes són efectives...
O sigui, a finals dels anys 70 no et podies banyar a la platja de Badalona perquè el mar era tòxic i de cop i volta no et podies banyar a la platja de Barcelona.
No
et podies. I de cop i volta ens vam tornar més rics i de cop i volta la gent es va començar a preocupar. I em deia, no, escolta, hem de posar depuradores i hem d'agafar i posar multes a les empreses i quan no van funcionar les multes vam tindre que fotre gent a la presó perquè fotessin cas de veritat, i llavors això es va resoldre. I llavors, què passa? Doncs que aquí ara més o menys estem fent les coses ben fetes, és el que jo deia, escolta, aquí fotem les coses ben fetes, però hi ha un moment que ja no es pot fer més ben fet i el que t'has de preocupar és dir, escolta, és que hem d'agafar i ara el que hem de fer és generar molta energia. O sigui, la riquesa d'un país és energia.
Sí. Et saludo, en Dani, que hi ha gent que sàpigues que tens un mini club de fans. A veure si sap més gran, eh? A veure, Marc.
Hola, Quim. Marc, us deixo parlar, que si no em diuen que menjo llengua.
Sí. No, molt... vull conèixer una mica el cas suec, que ja que tenim el Dani, ara li passo la paraula.
Estava buscant dades i ja les tinc preparades.
Genial. Molt breu. Si és que tot el que dius, Marc, està bé i ha sigut així. ¿Vale? Jo el que em qüestiono és aquesta mena de rol ecologista bloquejant, saps? Que ens passa a Catalunya molt. I que, a veure, jo he viscut molt de temps a les afores de Sabadell davant de la Serra de Gallines. Em ve de gust veure molins a dalt de la serra? No, són horrorosos estèticament.
A mi no molesten.
No, a mi sí, no m'agrada veure-ho perquè altera el paisatge, segur que tenen impacte amb la fauna local, amb les aus i tot. No m'agrada, ¿vale? Però vivim en un món on no ens ho poden donar tot a canvi de res. És que hem de sacrificar una cosa per l'altra.
Has de triar. Tu vols la central tèrmica de Cercs cremant carbó o vols quatre molins?
Tria. No, espera, però fem-ho bé. És a dir, fem-ho. Fem els molins, que hi hagi un pla, que hi hagi un pla de desmantellament dintre del pressupost, que el compleixin, que diguin, hòstia, això estarem 10 anys, i els 10 anys es traiem fora. Perquè ja no el renovarem, perquè costarà renovar-los
i perquè volem retomar el paisatge. Això ens ho va explicar en Xavier quan va venir l'última vegada.
Sí, clar.
Quan va venir en Xavier, l'última vegada ens ho va dir, quan tu tens que muntar un pla de fotovoltaic o un pla eòlic, aquest pla té un temps i has de tindre, i quan et donen el permís, has de tindre preparat el pla de desmantellament, com ho deixaràs després i tenir els diners per executar-ho en el moment d'engegar. Bloquejats amb un aval bancari. És a dir, és així. Mira, saps què és el problema? El problema és la comarca. La comarca del Senyor dels Anells. Saps la primera pel·lícula del Senyor dels Anells? On surt la comarca? Vale? Amb la musiqueta, els flabiols i els violins i tothom i el Bilbo i el Frodo i tota aquesta història. La comarca és l'arquetip de la societat bucòlica on tothom viu feliç, tot és net, tot està endreçat, tot és verd, integrat amb la naturalesa i tothom es porta bé amb tothom. L'únic problema és que això no ha existit mai, en cap època. En cap època. Busqueu les tones de merda de cavall que es produïen, es recollien a Barcelona a l'any 1900.
Sí.
Busqueu les infeccions per picades de mosca per culpa de les mosques que es menjaven la merda dels cavalls que circulaven per Barcelona. No ha existit aquest passat fantàstic. Sí. Has de tindre algun tipus de compromís, jo és el que fas, el que passa és dius, no, és que jo el que vull és la perfecció. I el problema d'ella també és el nihilisme ecològic, que és dir, no, és que els humans no importem i el del Matrix som un virus i som un virus per aquest planeta. Llavors, ho sento, si tu penses això, tu i jo no estem d'acord.
No, o tothom parla del decreixement i ningú parla del cost del decreixement.
No, però és això. Però igualment, al final sempre és això. És que els humans tenim la culpa de tot. O sigui, tenim la culpa de tot. Tenim la culpa de la conquista d'Amèrica. Perquè resulta que a Amèrica hi havia hòbits que vivien en harmonia com el Comarca tocant el flabiol. No s'estaven massacrant entre ells, fotent rites satànics amb sang. No ho feien. No es bevien les sangs dels seus enemics.
Igual que la Inquisició, Marc. No? Vale, tot el temps. Perquè els humans són humans a tot arreu.
Estaven vivint, convivint amb la naturalesa, amb la sabidoria espiritual.
Et paro. Que el Dani té les seves dades.
No, home, no. El món del Minecraft, no. Tot mal pel cul.
Sí que som una mica a vegades així els humans. Bueno, tira, Dani, Suècia.
Ara que s'ha esmentat Minecraft, la nostra oficina està al costat de l'oficina de Minecraft. I no només està Minecraft, sinó tenim 3 o 4 empreses més de jocs super heavies al mateix edifici on tenim l'oficina. Bueno, tenim com a clients a la nostra empresa on, bueno, jo treballo, Quick Channel, a l'oficina de... Com seria? Svenska Kraftnät es diu. Seria l'empresa que gestiona, governamental, que gestiona la distribució de l'energia per tota Suècia. Seria, no sé, Espanya, no sé què, elèctrica. Ara no em surt la paraula.
Red elèctrica, no? Seria
red elèctrica,
o,
sí.
O la gent
sí.
Que fa la distribució, no?
Sí, la gent que fa la distribució. I he anat jo, personalment, a assistir a diverses de les seves ponències com a productor i, tot i que parlen en suec i no m'entero gaire, però sí que el tema de... fan una reunió setmanal i parlen de coses d'energies renovables. I aquí a Suècia, per exemple, tenim un 100% d'energia lliure de CO2. No hi ha... No cremem carbó, no cremem gas. Tenim, per si de cas, però no s'utilitzen. Jo ara, per exemple, hi ha un mapa que podem veure, que és app.electricitymaps.com, i podem veure en temps real, ara, en aquest moment, a les 6:40 de la tarda, a tota Europa, com s'està generant, quina energia s'està generant. I ara, per exemple, a la zona on estic jo, d'Estocolm, doncs, per exemple, ara estem gastant un 7% hidroelèctriques, de solar un 1,26%, eòlica un 1,04%, nuclear un 35%, que aquí tenim també bastantes centrals nuclears. I també en posa en aquest mapa que estem venent a Islàndia, Dinamarca i l'estem comprant a Noruega. I si anem a Espanya, per exemple, ara podem veure 89% d'energia que s'està generant ara és de low carbon i renovable 77. No he dit la de Suècia renovable, menys de la zona un 65.
Déu-n'hi-do, ara, per un lloc que no té el sol que té la península Ibèrica.
Sí, sí, sí. I, per exemple, ara a Espanya i biomassa és quasi res, molt poc, 1,83, hidrogràfica 12,75, solar 50,66, és a dir, ara mateix més de la meitat de l'energia que es genera a Espanya és a través de l'energia solar, per molins de vent 10,72, nuclear 12,18 i gas quasi un 10%.
El problema del gas és que és que ve de Rússia. O ve de molt lluny o ve de Rússia. I aquest és el problema. Aquest és el problema.
Una cosa, perdó, eh? El Dani ho explica alguna vegada de passada en el seu podcast, I a mi em crida molt l'atenció perquè és un model molt diferent que el que tenim aquí a les ciutats, vale? Als barris de les ciutats. Aquí és campi qui pugui. Tu et pagues la teva llum, tu et pagues el teu gas, tu pagues no sé què, i en canvi, almenys a la zona d'Estocolm on està el Dani o els voltants, això, tot això és comunitari. Està inclòs en el preu que tu pagues dels impostos de entenc que va associat al lloguer o va associat a la compra, no? Explica una mica més en detall, perquè és que sí. no és, o sigui, és contra l'individualisme mediterrani, vosaltres això es treballa de forma col·lectiva per barris, no?
Sí, més aviat sí, per barris o per edificis. Quan es fa un edifici, es crea com una comunitat, una associació.
Ui, s'ha quedat tallat.
S'ha quedat clavat.
Sí, perdona, t'has quedat tallat, sí.
Sí, sí. Doncs el que passa és es crea una associació i tu li compres l'apartament, li compres entre cometes, perquè legalment tu compres el dret de viure-hi, no compres l'habitatge.
La propietat.
No compres la propietat, compres el dret per viure-hi allà sense que algú et faci fora perquè se t'ha acabat el contracte. No? Podríem dir que pagues un contracte.
Però és un lloguer o no hi ha compra? No, és un lloguer.
No, és una compra. És a dir, compres el dret.
És com el taxi. És com la llicència de taxi.
Però si jo, per exemple, me'n vaig a 30 quilòmetres fora d'Estrocolm i compro una granja, em compro la granja.
Sí, sí. Si compres la granja, sí. Però si és un habitatge d'aquests de comunitat, que podríem dir que
Hi ha un cert... Sí, bé, el preu està controlat, és de protecció oficial.
Però una cosa, això de fet és equivalent aquí quan tu compres un pis en un bloc de pisos, perquè tu tens el dret del pis i compres el pis, però, però no tens un control sobre la terra i, a més, has de complir una sèrie de... has de complir les normes de la comunitat. Estàs sotmès legalment a les normes de la comunitat. De fet, per exemple, amb el tema sobretot en comunitats antigues, en les instal·lacions dels ascensors, doncs que hi ha unes normes que si la comunitat vota en un percentatge que es voti un ascensor, es posa un ascensor, tothom ha de pagar i si no... Sí, hi ha una sèrie de coses. El que passa que, evidentment...
Però amb la propietat, compte, perquè el que diu el Quint, el que té el Dani és un ús de fruit, un usufructe.
Sí.
Vale? No una propietat en si.
No una propietat. En canvi, per exemple, si compres una casa, sí que aquella casa és teva.
La terra, perquè tu tens el terreny.
Exacte.
No, clar, perquè és que tu no tens terreny quan tens un pis.
Propietat
vertical. Tens dret d'utilitzar aquest pis i tens dret d'utilitzar això i la propietat del solar.
I tu te'l vens, a un altre o això torna a passar...
No, me'l puc vendre a un altre. Però també és important, no dona cap problema, però si te'l vens, has de demanar permís que el vens. O si el llogues, també has de demanar permís a la comunitat.
No has de demanar permís a la comunitat o s'haurien d'oferir el dret de comprar a preu de mercat, a gent de la comunitat, etcètera, etcètera.
Sí.
És a dir, si jo sóc el teu veí i tu et vols vendre el pis, i jo el vull pel meu fill, me l'has de vendre a mi primer.
Per això que diu el Dani...
No, entra dins del mercat, podríem dir, però podríem dir que ho has de demanar, no et donen cap problema, però és com em vaig a vendre el pis, doncs.
Clar, és que això que diu el Dani és molt important perquè el que és l'apartat de serveis
aquí està.
Estan lligats una mica a aquest model, no? Que és el que tu anaves que volíem que expliques, sí, que no et deixem explicar.
No va ser res. Aquí paguem una espècie de comunitat. I a la comunitat hi entren els impostos, les brosses, l'aigua comunitària, l'electricitat, la neteja del barri, quan tiren les pedretes i neva, quan venen tot. És a dir, pagues tot. Clar, també paguem una espècie de comunitat molt més elevada del que es pot arribar a pagar a Catalunya.
Però la llum i el gas estan inclosos? No.
Depèn. El gas, bueno, no tenim gas, però la calefacció i l'aigua calenta i l'aigua estan inclosos, per exemple, en aquest cas. Però cada comunitat pot tenir la seva política. Hi ha alguns que t'inclouen internet, per exemple, o t'inclouen l'electricitat. Abans sí que incluïen l'electricitat, fa bastant de temps, pel que em van comentar, als anys 60-70, però ara ja no. ara ja va per separat.
A la que algú es va posar a minar cripto amb electricitat de la comunitat, es va acabar el rotllo.
Exacte, exacte. Va ser més,
que,
més
i,
més
i,
més.
A veure, el problema
perdona,
aquí estem davant de la tragèdia dels comuns. És a dir, té tot el sentit del món que hi hagi una comunitat. Si tu tens una comunitat de veïns i per exemple, esteu agafant i contractat, doncs, jo què sé, el megawatt de corrent que té que estar gastant un bloc de pisos, aquesta comunitat, per exemple, té molt de força per poder, per exemple, negociar doncs, amb una companyia elèctrica o amb qualsevol companyia de serveis. Perquè quan estàs demanant un contracte, ets un comprador fort i, per tant, té tot el sentit econòmic fer-ho així. El que passa és que això requereix que hi hagi un ús responsable, vale? I moderat i ètic per part de tots els membres de la comunitat.
I abans d'això, Marc, abans d'això, tu pagues per metres quadrats, pagues per habitants, perquè, clar, no és el mateix una família de 8 persones que el Dani i el Rico.
Això suposo que ho ha decidit cada comunitat.
Sí, això és... Però normalment ja tens una quantitat fixa cada mes.
Flat.
És a dir, depenent de... No depèn de quanta gent hi hagi, suposo que deu ser l'equivalent en metres quadrats.
Metres quadrats.
Sí, bueno, també hi ha una cosa molt interessant que també s'ha de tenir en compte, que parlant de l'energia, aquí hi ha moltes espècies de comunitats elèctriques o per
cooperatives.
Cooperatives, moltes. Quasi cada població pot tenir una cooperativa. Per exemple, agafes el cotxe, agafes l'autopista i em trobo com una espècie de mar ple de plaques fotovoltaiques. Doncs és d'una companyia de l'Ajuntament que tenen la seva pròpia companyia elèctrica. També hi ha cooperatives que tu pots anar amb la teva placa solar o el teu molí de vent. Tenen un terreny, un turó, tu vas allà i tu endolles la teva placa a la comunitat i et diuen, doncs mira, tu aquest mes has generat tants watts, doncs et paguem tant. I això es porta moltíssim.
Està bé, així, perquè així en els pisos no hi ha cap conflicte, tu te'n vas amb la teva placa allà, la poses i diguéssim, bueno, això també ho fa
Som Energia. La teva energia. No,
sí,
això té
això
sentit.
Ho fa Som Energia també. Si tu participes com a...
Sí, però és inversió, tu participes, tu el que fas
sí,
és comprar participacions.
25 anys. Sí,
sí. Fas una compra de participacions, però... Per exemple, mira, aquí a Banja...
I tens descompte, amb l'energia. O sigui,
sí,
tens
sí,
preu
sí.
De cosa, eh?
Sí, a més a més no està sempre obert. Però, mira, per exemple, aquí abans, aquí a Catalunya, fa 20 anys, estava ple de caixes. Hi havia caixa Laietana, caixa de no sé què, caixa de no sé quantos, i mica en mica, doncs, per corrupteles i tocades de collons, cada vegada hi ha menys bancs. O sigui, al final ha d'haver-hi una legislació i una voluntat política de mantenir i permetre això. Aquí a Espanya això no passa, doncs, perquè el que vol és que hi hagi poques empreses perquè hi ha molts diners amb energia i això, doncs, pues, i el parc o el rebeu i aquestes coses, no? Llavors, és dir, a veure... quan certes coses doncs, en certs països civilitzats com vosaltres doncs es poden fer i està bé. Jo, a mi això que m'expliques de les comunitats de veïns em fa molta mandra. O sigui, m'imagino unes batusses de Saturday
no
Night
són,
or Light for
que,
Fighting.
Però que no són mediterranis, Marc. Que aquesta gent funciona d'una altra forma.
Exacte. O sigui, jo m'imagino això... A Santa Coloma de Gramenet,
que no
són, percebe,
que no, són, no venen del catolicisme, que Déu no els hi perdona els pecats, que han d'assumir les seves responsabilitats, Marc. Això funciona d'una altra manera.
Jo, per exemple, on visc jo ara, és una, tots els blocs que tenim al voltant entren dins d'aquesta comunitat. Et dic que és una, ja et dic, una zona no go, va? És una zona perillosa. Doncs bé, tenim els nostres edificis amb màquines industrials per rentar la roba i secar, que tot això també entra en el preu que jo pago cada mes. Pagaré uns 500 euros al mes d'aquesta comunitat. És a dir, mentre també l'ús d'aquestes màquines industrials per rentar
tenim
i secar
el pis
la
de
roba,
compra.
El pis de compra, sí. Sí, sí.
I pagues 500 euros al mes, que és...
Tot. Menys el lloguer, l'electricitat i l'internet. Tota la resta va a través d'aquest...
Fixa't que ho ha dit de passada, però no és broma. Diu, és que també paguem les pedres que tirem a l'hivern perquè la gent no rellisqui. I compte, sí, que cada vegada que neva han de tirar pedretes, que ho explicaves l'altre dia. I sí. Quan es desgela, han de venir a cabassos a treure les pedretes.
Jo de veritat, sí, sí, m'imagino això amb una comunitat gestionada per veïns.
A Badalona.
A Badalona, a Santa Coloma, al centre de Barcelona, a Sant Just d'Esvern, a... Ei, Saturday night is all right for fighting. O sigui, el... certs individus que la seva màxima assoliment a la vida és ser el president de l'escala, dius, hòstia, mare de Déu. També, perquè, clar, tot això s'ha de gestionar.
Sauna,
eh? O sigui, gestionar això és feina.
Sí, tant.
Marc, tenim sauna. A l'Oro, que tenen sauna, tio.
Amb aquests sauna, si us veieu un pilotes, o sigui, està bé.
No, tu la llogues, tens una clau.
I... Seria batallant una mica el Dani. A veure si
ja, ja, però sí, ara. A veure, ja imagina't. O sigui, ara imagina't a Badalona una comunitat de veïns amb una compartida. Mare de Déu! Mare de Déu! No, no t'acostes a la sauna ni de broma!
Espera,
és que
espera.
Ni de conya!
És una altra cultura, és una altra cultura.
També saps,
és que, o sigui, qui desinfecta la sauna? O sigui...
Es desinfecta tenim... sola, que està a molts graus. Digues, digues.
Obres la sauna, olores, dius, vale, avui em dutxo a casa.
Avui em dutxo a casa. No. També tenim un apartament per convidats. És a dir, per exemple, meva mare vindrà el mes d'agost. No tinc habitació perquè dormi aquí. Doncs lloguem, podem, perquè costa 50 euros la nit, un apartament que està buit, que el pots llogar per...
En el mateix edifici, eh?
Sí, bueno, el mateix barri, podríem dir. Hi ha diversos edificis, el mateix barri. I també tenim un altre edifici, un apartament, per fer festes. És a dir, un que vol fer una festa de cumpleaños amb tots els nens i tot, i tens una casa, un apartament que de 30-40 metres quadrats i vols convidar 50 nens, doncs una miqueta complicat, doncs demanes a la comunitat aviam si et poden deixar...
Això està molt bé, però és les diferències culturals són massives. O sigui, hi han coses que jo de veritat, o sigui, igual és que sóc una mica raro, però això no ho veig funcionant a Barcelona o a Badalona o a Olot, no ho veig,
no, ni
de broma.
Ni a Itàlia tampoc, estan a Nàpols, que és el mateix. És el mateix, és el mateix.
No, o sigui, és una altra cosa.
Val a dir que aquí a Olot, avui, això us m'he donat compte, hi ha una planta de biomassa, hi ha una zona de biomassa, hi ha un projecte d'uns quants edificis a la zona més o menys centre, no ben bé dins del barri antic, sinó al costat, que són edificis una mica més moderns, que han fet un experiment de treballar tot amb parc comunitari amb nutrint d'energia d'una petita planta de biomassa. Vale? I aquest projecte, el que entenc que es vol és anar-lo extenent a tota la vila, no? Tota la població, mica en mica. Que hi hagin diferents zones que puguin tenir un autoabastiment o bé de biomassa o bé d'altres energies. Aquests projectes estan bé. Si poguessin créixer de forma raonable, estarien bé.
El problema de tot això, Tomàs i Dani, és que hi ha un problema de densitat de població. A mi em sembla que Suècia té com... els metres quadrats de França i la població de Catalunya, una cosa així. És una cosa així. Tu tens la superfície de França amb la població de Catalunya fa 2 anys, o fa 10 anys. Amb
però hi ha ciutats com Malmö o Estocolm que són molt denses, no?
Sí, és molt densa.
Bueno, sí, perquè estan tots al sud, estan tots al sud i a la costa, perquè del nord i d'allò. No, però és un país que té recursos naturals per parar un cabàs. I per parar un tren i per omplir un cabàs. És un país que té molts recursos naturals i, a més, també té aquest tema climàtic, aquest hivern que dura tant, amb tan poca llum, aquest estiu amb tanta llum, aquests mitjans homes...
Suècia, quan es parla de guerra, és de veritat, perquè tenen els russos molt a prop. Ojo, eh? Ojo. Has llegit la notícia que Dani d'aquests dies de Tromsø? Tromsø és el paradís, Noruega, diria jo, no? Tromsø?
Sí, sí. Tromsø és Noruega.
Sí. El problema és que Tromsø s'ha convertit en una mena de... On va la gent a abraçar arbres? Que jo sempre dic, deixa l'arbre en pau, que l'arbre no vol ser abraçat, no? Però és igual. Van tots allà a veure les aurores boreals. I hi ha un problema de l'hòstia amb el turisme d'aquest, el giliturisme d'Instagram, que tots van allà fent l'aurora. A més, és absurd perquè sempre que vas no hi ha aurora. Que jo segueixo a l'Space Weather, si jo li podria dir, però no els hi diré perquè Trump s'està...
Però no vam tenir una aurora boreal a la Terrassa fa mig any?
Sí, sí, sí.
Està la gent a Terrassa?
Hi ha problemes de turisme. El que venia a dir-te, Dani, és si també teniu problemes de turisme massiu com aquí.
No, home, no. Tomàs, no t'equivoquis.
No, tant.
És com els finlandesos. A Islàndia. A Islàndia que es queixen dels turistes. Per favor, vas allà a Islàndia si no tenen ni hotel. O sigui, ja tenen els turistes perquè tenen dos llocs turístics on hi van els dels creuers que els porten amb autocars i allà hi ha una mica de gent. A la resta de la puta illa hi ha quatre botxileros desperdigats. Però, i clar, no hi ha ningú. I parlen de problemes. I llegeixen articles. És que los islandeses estan d'això. Escolta, jo soc mallorquí polític, ¿vale? Us parlo jo de saturació turisme? ¿Vale? Perquè jo soc mallorquí polític. Home, bueno, collons.
Hi ha més gent
a l'aeroport de Mallorca, a l'aeroport de Sant Joan, l'1 de setembre, que en tota la illa d'Islàndia durant 15 dies el mes de juliol. Només un sol dia a l'aeroport de Palma.
Vaig a posar la falca de...
La gent se l'agafa amb paper de fumar i treu tots a la puta merda.
És un vikingo.
I ell és el que està... Ell el que està a Suècia.
No, però el Dani com... És un druida al teu costat. No té res a veure. Vull posar la falca de contacte perquè hem de parlar del Sinner. ¿Vale? Hem de parlar del Sinner Bob. Un moment que poso la falca.
Encantado, Sinner.
Encantado, Sinner.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
El Sinner, que tots sabeu que és un senyor de Lleida que viu a Carolina del Nord, El tinc a tiro de pedra, Marc. Crido i m'escolta. Està a Girona. Ara mateix està saltant, perquè ja són les 7 de la tarda, hora local. Està saltant com un cavall en el concert de... Com es diuen aquests? Els... Ai, que no em surt el nom. Tu saps el concert d'aquests que t'agraden?
Sí, els Marillion.
Els Marillion, exacte.
M'acaba d'enviar un missatge a mi ara pel Telegram si vull anar. Dic que si vull anar...
Avui demà.
M'acaba de dir això, hosti, no puc, tinc lío familiar. Llàstima, m'ho arriba a dir fa 4 dies i encara hagués muntat algun cambalatge.
Si aquesta nit encara tens força, després de saltar tant amb el concert i amb els amigotes que porta, a més portava una samarreta, diu que porta una samarreta de colors cada dia, no? Diferent o alguna cosa així. Bueno, si tens força, demà puja't. Bueno, demà plourà, compte, que aquí s'esperen tempestes fortes i tal. Vine a Taulot, Sinner, vine a Taulot, que jo et porto a dinar a llocs guapos. Així, diu el Xavi de Fecu en Freqüència que Merillion. Per cert...
Merillion.
Merillion. Una anècdota que la vaig refer perquè aquest any les jornades de la JPod, que nosaltres no anem mai perquè sempre som uns outsiders, ¿vale?, es fan a Terrassa. I el Dani i jo hem estat parlant por delante de los focos i per darrere de que estaria bé que ens trobéssim. ¿Vale? I ahir jo vaig participar, perquè jo soc participem com a membresia del metapodcasting de l'Emilcar, de, com es diu això, el podcast de podcast, no me'n recordo.
Sujeta'm el micròfono.
Sujeta'm el micro, exacte. ¿Vale? I ahir vam aparèixer O sigui, ara vaig aparèixer per primera vegada perquè fan una mena de reunió interna dels som 30 o 40 persones com a molt, la gent que paga membresia del Sujetame el Micro. I cada temps fan una trobada interna, una videotrobada a Discord. I ahir vaig treure el nas per primera vegada, no sé, perquè em feia gràcia conèixer l'Emilcar i tal, que per cert vam parlar de tu, Dani, jo vaig dir, és que jo estic obligat a anar a Terrassa perquè jo el Dani haig d'anar a abraçar-lo. O sigui, és que és un problema de los ositos que ens hem d'anar a abraçar quan ens trobem por ahí. Bueno, dit això, obro la pantalla i em trobo el Xavi de en freqüència en primer plano, Xavi. Tio, que flipava, que no me l'esperava. O sigui, que al final som una societat, som una comunitat petita, els podcasters.
Bon, és molt petit, home.
Sí, sí, sí. Bueno, dit això, Siner, una abraçada, maco, que el tenim aquí a Catalunya i fa molta gràcia.
Sí, a mi ja m'està dient que tenia una entrada per mi. Moltíssimes gràcies, ho sento, m'has enganxat amb el pas canviat, perquè si no agafava el cotxe m'anava cap allà dalt.
Bueno, si us sembla, us comento les dues, bueno, dues paràgrafs d'aquest article d'Extra Tecri del 22 d'abril, centrat una mica, està bé perquè repassa, tu Marc, que ets profe de la història de la informàtica, repassa una mica la història inicial també de Microsoft,
sí,
no?
I d'Intel. Sí, el Extra Tecri sempre està agafant i buscant aquestes tendències històriques, perquè en el món de tecnologia el problema que tenim és sempre aquest excepcionalisme tecnològic de dir, ei, que l'UDAR és absolutament diferent de tot el que ha vingut abans. I no hi ha res excepcional. Canvien els ritmes, canvien les velocitats, però passen les mateixes coses.
Em va cridar molt l'atenció. Si no esteu subscrits, us interessa una mica. Perquè, a veure, per saber on estem ara i què anirà passant una mica més endavant.
Jo és dels que m'agradaria subscriure'm de pagament de lo bo que és.
Sí, sí, sí. Està molt bé perquè quan es fa l'anàlisi del present o explica una mica quines tendències, es basa sempre fa un recull històric, no? I a vegades és difícil trobar aquest mecanisme de connexió, no? De connecting the dots que...
A més, està molt bé perquè, a veure, una de les coses que hi ha en el món del periodisme, bàsicament, en general, el periodisme apesta, vale? Generalment, el periodisme apesta i...
No tot el periodisme
apesta. No tot, però el periodisme apesta, sobretot perquè el problema que hi ha és que no existeix la memòria. No existeix la memòria. Quan surt una persona que opina i diu el que està passant i fa una anàlisi i s'equivoca flagrantment, vale? I llavors no hi ha una memòria i quan torna a passar una altra cosa tornen a buscar la mateixa persona la torna a sortir.
No passa res.
És dir, no, escolta, si...
Tenim, llavors, tu i jo, se m'ha vingut al cap un nom i cognoms ara mateix. I segur que estàs pensant en la mateixa persona. Un derrotista. Un
sí, sí, el Niño Becerra, collons. El Niño Becerra és l'exemple paradigmàtic, però n'hi ha moltíssims. N'hi ha sí, moltíssims.
Una mica de debat. Diu el Xavi que apesta ara de 10 a 15 anys cap aquí. És veritat que el periodisme s'ha modificat.
No, jo crec que és una cosa, jo crec que és una cosa que nosaltres de 10 a 15 anys cap aquí comencem a ser-ne conscients. Vale? Perquè fa 15 anys doncs no n'érem conscients perquè no teníem l'experiència ni el coneixement històric i en canvi ara ja diguéssim, ja, doncs, ja estem una mica més granadets i comences a veure i has començat i tu comences a tindre aquesta història, aquesta idea, però és una cosa que ha sigut és una cosa que llavors, buscar llavors, qualsevol mecanisme o gent com el tio d'Extra Tecri que busqui aquestes tendències, aquestes connexions al llarg del temps, és a dir, és com si la història no existís. La història no existia, o la història recent no existís. No, escolta, les coses passen perquè hi ha una història al darrere. I hi ha unes persones, i aquestes persones que estan fent això no han sortit enlloc. Com a mínim porten 20 anys donant voltes per aquí. I van ser escollides i posades aquí, formades i mentoritzades per persones que portaven 20 anys també. I hi ha una sèrie d'aspectes culturals i polítics o de tendència que es van mantenint. I si no ho veu, i si ho descomptes i planteges la de dir acaba de passar això, ui que bé, ui que malament, no. Acaba de passar això, molt bé, per què ha passat això? Molt bé, doncs perquè aquí portem una retaila de coses que d'això, les coses han de mirar en perspectiva
I... A Suècia també és així, Dani? La premsa... No sé, jo no em fio d'ell. Jo no em fio de cap premsa que no pagui jo.
A Suècia no paren d'història, perquè la paren d'història els hi surten els vikingos i llavors... No.
Sí, tenim merders i tenim grans famílies que posseixen doncs, els mitjans de, importants mitjans de comunicació de dreta, principalment, tot i que la gran part dels mitjans són més aviat tirant a esquerra. I la dreta es queixa molt de que l'esquerra doncs, utilitza els seus mitjans per comunicar. Per exemple, la televisió pública sueca, normalment, per molt que hagi estigui el govern un partit de dretes, sempre ha tirat cap a l'esquerra.
És escarrerosa.
Sí.
No, clar, perquè al final és dir, tu pots canviar la direcció, però tu tens tota una organització que, si la seva cultura tira cap a un costat, doncs l'acabarà aquí, i la direcció no podrà moure, podrà canviar els editorials, però costa de moure-ho.
Mm. Però sí, en general, tot s'ha tirat també aquí cap a la dreta, tot. Els mitjans de comunicació. I jo crec que gran part de culpa o responsabilitat, més aviat responsabilitat, ha estat internet, crec jo. El clic, és a buscar el clic, a buscar la notícia fàcil.
Jo crec que el Xavi, quan deia això de que els mitjans s'apesten des de fa 10 o 15 anys, va una mica per aquest sentit, en el sentit de que al final t'expliquen el centre, no? El nucli central, al final de tot un article, saps? És horrorós, perquè abans no s'escrivia així en la premsa, per exemple. No,
a veure, el problema és que ara tens més fonts d'informació.
Ell diu que no confonem mèdia amb periodisme. Els mass media sempre han sigut així, però el periodisme és una altra cosa. Jo entenc el que vol dir el Xavi, perquè encara hi ha persones,
hi ha professionals molt bons.
Que són molt bons i honestos.
I al final també, és a dir, si tu, els periodistes que agafen i aconsegueixen tindre una reputació durant molt de temps, vale? Per exemple, posem-nos en plan neutral, vale? En Puyal, vale? En Puyal va estar fent durant molts anys moltes coses, vale? I, collons, des de l'Urruti t'estimo fins al, jo què sé, fins al vostè jutge. Vale? Doncs és un tio que va estar fotent premsa molt de temps, molt tipus de productes,
avui,
molt
avui
tipus de coses,
tipus
però tu vas recordant sempre. I tu saps que normalment la manera que ha tingut aquest tio d'informar, o per exemple, aquell que vas entrevistar tu, en Bassas. Vale? En Bassas va venir un dia mossega la pom. Has estat escoltant en Bassas durant molt de temps, que havia començat d'aprenent d'en Puyal, i és una persona que tu el vas escoltant durant molt de temps, vale? I dius, mira...
Home, va dirigir el Matí de Catalunya durant molt de temps i va ser el corresponsal de TV3 a Washington.
Sí, i quan ell va marxar, Catalunya Ràdio va deixar de ser líder. Quan va marxar o el van fer marxar o el que fos, a Catalunya Ràdio va passar a segon pla i bastant segon. Vale? Però perquè hi havia una persona, doncs, Bassas, collons, tenia els Matins de Catalunya, estava en Bassas i una persona i tenia un equip i tenia una reputació. I a sobre d'aquesta reputació i aquesta memòria, almenys en tota la gent que l'escoltàvem, que l'escoltàvem, doncs sabies doncs, que més o menys, i que feia fes de rates, i que això ho tenies. Però per un costat hi ha el cicle de notícies s'ha accelerat i, a més, la memòria ha desaparegut. Desapareix la memòria enmig del soroll. I aquest és el problema. I aquest és el problema. I llavors, clar, quan busques gent que, com aquest del d'Estratègia, que no, busquem quin és l'arc. Expliquem les coses. Per això cada vegada és millor, o sigui, és millor llegir llibres. Encara que sigui un llibre dolent, escoltar o llegir un llibre sobre un tema, encara no tingui l'última notícia, que no buscar l'últim esdeveniment. Perquè l'últim esdeveniment ja te'l trobaràs als tendències.
Al final, els autors de llibres també han de ser honestos o no. Per això l'altra setmana parlàvem d'en Varoufakis. ¿Vale? El Varoufakis es presenta com el ministre d'Economia fallit d'un estat europeu fallit d'una Unió Europea fallida. Quan li diuen, i qui és? Presentis vostè, ell es descriu així, ¿vale? I és així, o sigui, ell realment va ser així, perquè la va cagar
li van fer la pataca. Ella es va presentar amb un partit d'Esquerra Radical.
Li van fer la pataca als mateixos de Syriza.
Els seus. Els seus. Ell es va presentar en un programa, estava executant el programa i, a més, quan estava, era una estrella del rock. Quan estava en Varoufakis de ministre d'Economia a Grècia, era una estrella del rock.
Sí, anava al lloc de Downing Street.
Recorda la cançó d'aquell programa
cuiro, sí,
alemany. Sí. Aquell programa alemany que li van fotre el videoclip. Els mateixos alemans anaven a favor d'ell. La Merkel i companyia. No. Els mateixos alemans d'Alemanya estaven...
Es va presentar, em sembla que, no sé si va ser el 10 de Downing Street, amb una xupa de
cuero. Xupa de cuero, amb la seva
Harley anava per Atenes, no al 10 de Downing Street.
Amb la onda aquella així, custom.
Ell, en un dels llibres, explica aquesta anècdota. I no va ser aposta, va ser que el van fotre en un avió per tenir una reunió d'urgència i no va poder passar per casa ni per canviar-se de roba. I va arribar no sé on, que era en un lloc de gent d'aquestes molt sesudes, a dintre del govern anglès, i li van dir que si ja venia amb una jaqueta, que ells no li anaven a donar una americana ni un abric per anar a veure el primer ministre, que s'espavilés. I va dir, sí, però jo vull que em com mi xupa de cuero. I se'n va anar...
Però és que, a més, a veure, en Varoufakis té pinta de jo què sé, del tio que es fot amb una baralla de bar. Estàs amb un baret xungo i amb una baralla d'aquestes de comunitat de veïns i tal.
No deixem parlar el Dani i a sobre ens hem anat per los cerros de UB. O sigui, fatal. A veure, vaig a dir els dos paràgrafs de l'article, que encara no...
Digues els paràgrafs de l'article.
El primer fa referència a Apple i la intel·ligència artificial i la privacitat. Barreja els tres conceptes, no? I diu que el perill i el mal que li pot estar fent a Apple aquest missatge, moltes vegades marketingià, a vegades real, sobre ser el garant de la privacitat, pot suposar una limitació gran per poder col·leccionar dades d'usuari per entrenar la IA. ¿Vale? Limitació que altres, com no són garants de res ni de la privacitat, doncs no tenen. Segons Stratechery, el repte d'Apple és el de confiar en els desenvolupadors externs per fer créixer la IA dins de la seva plataforma, en lloc de confiar-ho tot, a tot el desenvolupament, a un control intern. Això és el que diu el tema d'estratègia. I em va semblar que era un... Us ho he resumit, s'extén una mica més, he fet una mica de resum. Però jo penso que això dona que pensar. Perquè moltes vegades Apple ens ha venut que és la panacea de la privacitat, que sí que és veritat que hi ha coses que les té ben resoltes, però per altra banda,
ho és quan li interessa. I ells fan però el que passa és que, clar, com que al final... O sigui, a veure, tu tens una empresa com Microsoft o com Facebook, concretament Microsoft i Facebook i Amazon, que la cultura interna de l'empresa és l'utilització de les dades dels usuaris. Vale? Tant Microsoft com Facebook com Amazon, estan a la pròpia cultura.
I la primera de totes, Google.
Exacte. Sí. Perdó, jo de Microsoft dic Facebook, Google i Meta, Alphabet, Meta i Amazon és el DNA d'aquesta gent. En canvi, el DNA d'Apple és la fabricació de hardware, la creació d'una plataforma, i és amb el que fan diners, amb el qual ja no tens una cultura orientada a tot això. Però el que hi ha és, quan hi ha hagut grans canvis, en el món de la informàtica, és quan hi ha hagut canvis d'interfície.
Sí.
Vale? O sigui, quan ve la interfície gràfica d'usuari, vale, hi ha el moment de l'explosió del PC. Vale? De fet, el Macintosh i després el Windows 3.1, que és el 3.0, que és el que agafa i que popularitza la interfície gràfica d'usuari. Després hi ha el navegador, el Netscape, el Mosaic, que després...
Que broma, Netscape va ser... Va estar un 70 o un 80%. Havia arribat inclús a acords amb grans corporacions.
No, ho tenien tot. Ho tenien,
va treure l'Internet Explorer tot, per realitat. combatre...
No, però s'ho van quedar... O sigui, a veure, la història del Netscape és molt bona. Per primer de tot, l'Andreessen agafa la plataforma, diguéssim, el que el Tim Berners-Lee havia fet amb un navegador tipus text, que es deia Lynx, vale? Doncs el Marc Andreessen agafa i estan a la universitat, agafen i treuen el Mosaic. I després agafen i se munten l'empresa Netscape, bàsicament agafen el disseny del Mosaic i el fan com un producte comercial. I es fiquen amb la guerra dels navegadors amb Microsoft, perquè Microsoft arriba super tard, i al final el que fan...
Segons l'article de Strategy, 4 anys. 4 anys tard.
Sí, és una barbaritat. per internet.
Bueno, jo ho explico sempre, el Bill Gates escriu, publica juntament amb el Windows 95, l'any 95, un llibre que es diu Camino hacia el futuro, i a més el va presentar dintre la Vanguardia. Contra la Vanguardia, aquí hi ha el camí del futuro, així es mira el futuro, camí del futuro, no parlava del web, el 95. Va tindre que treure la segona edició on afegir un capítol de la web, amb la qual, evidentment, quan va sortir el Windows 95, on van ficar el pressupost de màrqueting mai vist en el món de la informàtica, perquè és que van agafar i van fitxar els Rolling Stones, vale? O sigui, Microsoft va fitxar els Rolling Stones per agafar i presentar el Windows 95, és a dir, no portava una vegada web. Van tindre que treure el Windows 95 Service Pack 2, que ja portava la primera versió de l'Internet Explorer i l'Internet Information Server, que era l'Internet Information Patata, ¿vale? Perquè no sabien el que feia, i per instal·lar-lo havies de tocar el registre del Windows NT i aquest tipus de coses.
Quins records.
Bueno, però el Netscape va ser un altre canvi d'interfície. Dona una interfície a la web, la interfície d'usuari. Després ve l'iPhone.
Perdona, una cosa, i també la creació d'aplicacions web, no perdem de vista això, que això és molt important, perquè les aplicacions web construïdes damunt del navegador ja van ser, en essència, multisistema operatiu, multiplataforma.
Sí, podries dir que és la web 2.0 del Tim O'Reilly, del 2004, que comencen amb el Google, amb el Gmail. El Gmail, utilitzant una tecnologia que treu Microsoft en aquest cas, o sigui que és la crida a l'XML HTTP request, però quan hi ha un canvi d'interfície, hi ha un canvi total en el mercat. Quan en el 2007 Apple agafa i clava la interfície pels smartphones, amb la interfície de Touch, la clava. Android pivota, perquè ja existia Android abans que l'iPhone, i Android pivota i es passen a Touch i passen a una interfície que bàsicament és una còpia de l'iOS, almenys a nivell gràfic, i Samsung després copia els dispositius i ja tens el smartphone modern. Llavors, què és el que passa? Que ara sabem que en un moment determinat ha de canviar la interfície. El ChatGPT també és una nova interfície.
La IA ha de canviar,
sí,
l'interfície.
Quan apareix el primer ChatGPT, la versió de ChatGPT amb el GPT 3.5 Turbo del final de 2022, de cop i volta es fan accessibles tots aquests models que ja sabíem, que ja teníem, però que havíem d'entrar als desenvolupadors. Havies d'entrar agafar el Python i cridar-los i fer servir el GPT i 3.5 i el GPT-3 i feies coses i era superguai, però en el moment que li fan el fine-tuning amb la interfície de chat i li ensenyen a parlar, de cop i volta tens una interfície completament nova. Vale. I llavors, el que hi ha ara és dir...
I és el torpede contra la línia de flotació del buscador de Google. Sí. Que és que això és molt important, eh?
Google... Aquest és el torpede contra la línia de flotació de Google, es diu Perplexity.
Sí, no és el ChatGPT, però és la filosofia que de seguida Google ho veu. Google diu, hòstia.
Google està en xoc, perquè actualment Google té el millor model. O sigui, el millor model, ara com ara, és el Gemini 2.5, però és una passada, és gratuït, i hi ha més gent pagant per ChatGPT que gent fent servir el Gemini. De gratis. Per què? Doncs perquè tampoc Google vol agafar i vol comprometre el que ja té, perquè la cara amb patates el treu d'allà dintre. Però llavors, el problema que hi ha ara és que hi ha és dir quina serà la propera interfície. I no està clar que serà la veu...
Serà sí. DaVinci Resolve. Serà la propera interfície, que el Dani el fa servir moltíssim. I que jo encara tinc pendent veure el vídeo on va estar fent demos de com fer podcast amb DaVinci, bueno, com editar.
Serà el que sigui, però al final és venen noves interfícies. Que no vol dir que l'element professional dels que... O sigui, ara, per molt que hi hagi Touch i fem servir els WIMP, nosaltres encara estem fent servir interfície gràfica d'usuari perquè hi ha moltes eines, però ve una nova onada de dispositius i no sabem a sobre d'on es muntaran. No sabem ni si es muntaran a sobre de l'smartphone. I llavors, clar, aquí el que es preocupa el d'Estratecari és qui està més preparat. Jo no crec, jo el que crec és que, o sigui, la IA ve a capa d'aplicació, però segurament vindrà en ulleres o segurament vindran els auriculars i... O sigui, al final, el que ve, l'aplicació que triomfarà és la interfície d'usuari que no existeix. La interfície d'usuari que tens quan tu la necessites. Ara tu necessites això. I quan no la necessites, desaparegui. Això és el que triomfarà. Però qui ho aconsegueixi no està clar.
Jo crec que serà un estil com a la pel·lícula de Joaquin Phoenix, la que s'enamora de la...
Her.
I ja, Her.
Sí, no, però en aquest cas el Her és una companya. És una companya, és com una nòvia perfecta que d'això, o sigui, però no és una, o sigui, tu no vols un dispositiu, tu vols o sigui, és lo de la Black and Decker, que també és una mentida, o sigui, que també és una mentida, tu vols el forat, no vols la broca. En el meu cas, jo vull la broca i la màquina, i una altra broca a l'altre costat. ¿Vale? Però
jo vull un robot que faci el forat i posi la broca, però, i la tregui, i ho reculli quan... i escombri després.
Però, sí. A part de certes coses que tu, que tinguis gent que busqui les eines i les coses i el d'allò, el 90%, és a dir, jo no vull una web d'una agència de viatges. Jo vull volar a Mallorca. Jo vull, vull volar a Mallorca. Quin dia vols volar a Mallorca? O divendres, o dissabte, o diumenge. Entre aquesta hora i l'altra. Mira, tinc aquests preus. Agafa'm 4 bitllets per mi, la dona i els nens. Passa-m'ho a cobrar al banc. Autoritza, autoritzo. Tens els bitllets en l'iPhone per entrar en l'aeroport.
Sí.
I ja està. Sí, posa-m'ho en el calendari. I posa-m'ho en el calendari. I recorda'm que em prepari la maleta el dia abans. No vull una web d'una agència de viatges. No vull una web de Ryanair,
Això s'està quedant antic, les webs.
Però jo no vull aquesta... O sigui, el que tu vols és la interfície. A part de que la cosa que a tu t'interessa, si tu vols fer radioafició, vols tot el control sobre la radioafició. I voldràs una interfície super d'allò i la voldràs controlar i la voldràs muntar tu i voldràs fer-te tu la radioafició. Però quan tinguis que agafar i fer alguna... pagar els impostos, tens...
o el transport
públic. Que aparegui la interfície, les parts necessàries, la informació rellevant i després desaparegui. Perquè és que no t'importa, perquè la vida és molt curta per aprendre certes coses.
Exacte. O que et digui, escolta, tu aquest any no s'ha donat donació de no sé quantos? Doncs ho has de posar aquí en el... Vols que te l'afegeixi, la donació que acabes de fer a la...
I ho diu el mateix article d'Estatecari. O sigui, al final, el que volem, el que vindrà ara ha de ser una interfície que no existeixi. Que és que hi ha algú que t'observa que funcioni amb els controls d'ètics i de privacitat i segurament d'execució local en els teus dispositius, amb la qual Apple està molt ben col·locat. Actualment estan sortint fotografies de racks de Mac Minis, però racks de Mac Minis que riuen...
Però això no vol dir que Apple tingui la nova interfície... Està lluny. Jo no,
però o sigui, tecnològicament... Sí, sí,
jo també la veig lluny. Veiem lluny que Apple sigui capaç de posar-ho...
No, però a mi m'és igual si ho fa Apple o no, o sigui, de veritat.
Sí. Però parlàvem d'Apple.
Jo vull Apple que segueixi fent-me dispositius sòlids, potents, bons, no tindrà que viure sotmès a Microsoft ni a Intel i aquest tipus de coses, i a més és que em dugui una terminal per poder accedir a un terminal de Unix. I
he saludat el Ramon Maria, que s'ha connectat des de Califòrnia. Bé, aquest sí que podria anar a l'Apple Park i preguntar-li al...
Però pensa una cosa, Tomàs. L'altre dia sortia una notícia que enviava en Rub, que està apareixent una nova...
No m'agrada gens el Rub, gens ni mica, perquè s'ha convertit en el detector principal de les meves contradiccions. I me les posa, em fa de mirall i m'ho diu, a veure, tu has dit això, però tu ets no sé què, no sé quant, i té tota la raó el que
pugui. Però la vida és contradicció.
No m'agrada gens. Fora.
La vida és contradicció,
fuera,
Tomàs.
Expulsado del
Hi ha contradiccions.
Sí. Em fa molta gràcia, és supermaco. Bueno,
és una passada. Doncs hi ha una nova llei de Moore, una altra corba exponencial d'aquestes que ens agraden tant, i és que s'està experimentant una corba exponencial en el número, en el temps que poden estar els agents d'intel·ligència artificial funcionant sols. És a dir, que tu els dones una tasca i que ells facin tasques de recerca ells solets. I compte, perquè clar, a mesura que van augmentant el temps que pot fer, que poden treballar de manera supervisada per obtenir resultats, diguéssim, és quan surten les killer applications. O sigui, actualment, jo no sé vosaltres, però jo, la funcionalitat del deep research d'agafar un agent, diguen Perplexity, diguen el Gemini, o diguen el de ChatGPT si tens la versió de pagament, que te'n donen uns quants cada mes. Vale. La funcionalitat de fer deep research de coses és bestial. Jo ara no faig cerques, jo faig deep research. Busca'm això sí. I tira't 10 minuts i dona'm una resposta ben feta. L'última que acabo... L'última que acabo de fer, li acabo de preguntar precisament, perquè estaves tu abans parlant del CO2, és dir, escolta, compte, que ja sabem que els humans hem aplaçat una edat de gel gràcies a la Revolució Industrial i a l'Imperi Romà.
Suposada edat de gel, sí.
L'hem posposat i els que esteu a Suècia hauríeu d'estar molt contents que no vingui una edat
de gel. No, perdona, els que estem a Catalunya hauríem de començar a pensar per què penses que està el Dani aquí? Per què hem d'emigrar tots a Suècia, Ludo?
Tots a Suècia, tots cap a Suècia. Això està bé. Però després hi ha l'altre, que són dades que
han sortit darrerament de la NASA. Jo vull saber l'opinió del Dani i no deixa passar-li la pilota al Dani.
No, segueix, Ludo, segueix.
Sabeu el que hi ha? En els últims 30 anys, què diríeu que ha passat amb la Terra? Us dono tres opcions. S'ha desertificat un 30%. S'ha mantingut el nivell de desertificació o s'ha augmentat un 30% la superfície verda? Tomàs.
A la Terra, no sé, a Catalunya ha augmentat la superfície verda perquè s'han deixat els cultius i han crescut els boscos descontroladament. Això és cert, el camp està més abandonat, però ara, en el món no sóc capaç.
Dades de la NASA. Especialment en zones àrides i semiàrides, s'ha reduït la desertificació de manera bestial. En els últims 30 anys ha augmentat un 30% la superfície verda. La superfície verda. Un 30%.
Però quina superfície verda? Camps de golf?
No. Tant zones agrícoles com zones de fulla verda, no camps de golf. Però... equivalent al doble de la superfície continental dels Estats Units. Dades de la NASA. Entre altres causes, el fet de que estigui augmentant tant la superfície verda i les plantes del planeta és el CO2 en l'atmosfera.
CO2, exacte.
És el CO2, amb el qual és dir... compte, perquè és que no sabem res. No sabem res. És fantàstic i m'encanta que no sapiguem res.
Què anaves a dir, Dani? Perdona.
No, exactament és el que ha dit. Hi ha més CO2, les plantes tenen més menjar, creixen millor. I sobre el que comentava sobre la intel·ligència artificial, sobre Apple, jo crec que van bastant peixos. I és com ho veig, Apple.
No tenen cultura. No és el seu.
De fet, han canviat.
I no tenen capacitat de treure el top talent. O sigui, ells tenen capacitat. Si tu ets el top talent en disseny industrial, en disseny de processadors, la treu Apple. Si tu vols treballar avui en dia dissenyant processadors en plan top, te'n vas a Apple, perquè són els que estan fotent, els M's aquests són canons, són el que sigui. Sí. En disseny industrial, ells, temes de fotografia, coses aquestes, te'n vas amb ells. Però si vols treballar amb models, doncs, la gent se n'està anant amb les estrelles del rock. Qui són les estrelles del rock? Doncs, la Mia Murati, l'Ilya Sutskever i companyia. La Mia Murati, l'antiga directora tècnica d'OpenAI, que se n'ha pel seu compte. Aquesta noia em sembla que és... t'ho diré cantant, els que estan enfrente de Grècia... collons!
Albània?
Albània. Aquesta noia d'Albània, que és un cerebrito que t'hi cagues, acaba d'aixecar...
Albània no està al front de Grècia, està més amunt.
Al costat a la dreta. Està al costat a la dreta.
Jo t'he llegit la ment.
Exacte. Vam sortir a Armènia i el tenia com d'això. Doncs la Mia Murati acaba d'agafar i aixecar una ronda de finançament de 2.000 milions de dòlars. Toma! Posa'm-los aquí. L'Ilya Sutskever, el del barret que fotia les cerimònies dient que ve la superintel·ligència artificial en plan com si fossin cerimònies de xamàniques a OpenAI, pues també li estan donant els quartos que vol. I els cerebritos que en saben d'aquestes coses, de multiplicació de matrius, pues se'n volen anar a treballar amb ells. No aniran a Cupertino. No aniràs a Cupertino a fer intel·ligència artificial perquè no hi ha el talent, no hi ha el top talent.
Jo el que vull és que Apple no perdi el seu timó i no es dediqui a a jugar jocs d'altres quan ell no els domina.
Però ja tenen el seu propi joc, o sigui, són els millors fent el que estan fent, que segueixin fent-ho.
No, però últimament va sortir una notícia que havien...
Han fotut fora el responsable d'IA i han fotut el Craig Federighi, el Pelazo, com a responsable. Però
també havien gravat certes converses de la Siri i tot això. No sé, el tema de seguretat, de no et pots enfiar de ningú. És a dir, no. En el moment que tu dones accés, per molt que et diguin no, nosaltres et prometem que no mirem els teus correus electrònics. No, això està a casa seva, no els hi costa res. Nosaltres, per exemple, a la nostra empresa, que tenim els nostres temes de seguretat per no poder entrar a qualsevol lloc, però és que podem entrar a comptes de la policia, per exemple, si vulguem. Ja dic, tenim unes normes i tot això i no ho podem fer perquè ens enxampen i podem tenir problemes a nivell intern, però és que
A nivell empresa, Dani, tu estàs
estressat. Et portarem pastissos amb una llima dintre la trena.
No, però el Dani està... O sigui, tot moviment que fa queda logat, queda traçat, queda registrat. Exacte. I es pot auditar si la cagues o fas una... accedeixes on no toca, igual que la meva empresa, surt a la llum i, de fet, nosaltres el que justifiquem als clients és que tenim els mecanismes d'auditoria perquè ningú pugui fer una destrossa. O sigui, poder-la fer igual la pot fer, que això s'intenta contenir. El que segur que podem fer és dir, ha sigut Pepito Pérez, i nosaltres, si el Pepito Pérez és nostre, doncs hem d'assumir la responsabilitat. No,
no és que hi ha llocs on pots ficar agents d'intel·ligència artificial i llocs on no, i jo ja fa molt de temps que ho dic, els agents han de córrer en local. I Apple té la sort que té el millor hardware per executar en local. O sigui, en servidors guanya Nvidia, però en local el hardware el té Apple, fins i tot en els mòbils. I la gent al final és dir, per aquest tipus de coses, no, tu tens alguna cosa, i algun projectet open source, una cosa que tu puguis controlar, que tu puguis fer, i que s'executi en local. I Apple pot apostar per això i ha de seguir jugant això, perquè a cloud el guanyaran segur. Ha de jugar això. No hi ha... L'única partida que pot fer és aquesta.
Sí, té raó el Ramon Maria, que diu que a nivell de governance i compliance, que dependrà molt de com s'executin les auditories. Estem dient
aquí parolotes, aquí, aquestes parolotes que dieu.
Sí. S'ha manat al sol al cel, ja no sabia el que s'ha de dir. Ah, sí. El que crec que ha canviat bastant també en la societat és que cada cop més la gent sap que, parlo d'usuaris, no parlo d'empreses ara, d'usuaris normals, que... Quan t'ofereixen, diu que ho sent per les paraulotes, Marc, el Ramon. Quan la gent fa servir serveis gratuïts, això ho hem dit ja moltes vegades, no és gratuït, tu pagues amb la teva informació. És a dir, ells exploten la teva informació i aleshores... encara em sorprèn que hi hagi gent que això no ho conegui. Val a dir que de fa uns anys aquesta part, Marc, això ha canviat molt, almenys aquí.
Mira, OpenAI ara acaba... OpenAI, ara fa una setmana, que acaba d'activar una funcionalitat que a mi m'esgarrifa, que és dir, és que ara podràs agafar i demanar a ChatGPT que accedeixi a totes les converses que tu has tingut en ChatGPT. És dir, no les hauries de tenir guardades. No les hauries de tenir guardades. Ja està. I què fa la gent? Li pregunta a ChatGPT, escriu un poema sobre mi. En Sinner li va demanar, li va sortir un poema que està bé. Està bé, però pensa, tens un sistema, ells tenen tota la informació que tu els has estat donant. Tenen ells mateixos opcions de privacitat. Al principi només tenies opcions de privacitat si pagava. De fet, ni si pagaves. Després pagant, ara pràcticament tothom pot agafar i dir no guardis les meves converses, sisplau. I fins i tot hi ha un mode privat. Feu-lo servir. Sí, tenim... Si no necessites que ChatGPT recordi les teves converses, fes servir el mode privat.
La petició dels expats que viuen a la costa pacífica ens demanen, sisplau, si podem transportar el programa a l'enregistrament. I el Dani també ho demana perquè al migdia li va malament. Els divendres a partir de les 6 de la tarda. Diu el Ramon que ens ha de deixar, però que li encanta que el fem a aquesta hora.
És una opció. És una opció i potser fins i tot el senyor Zerra i en Magma algun dia podran venir més que si fem...
El Magma diu que no, perquè ara està en una mena de de botiga de Pakish ha publicat una foto, mira tu, en el grup de gestió. Diu que no pot venir al programa perquè està fent de caixer en una botiga de Pakish.
Hosti, les coses més rares que passen.
Perquè diu que si no, no li arriba el sou per pagar els bolquers, que ha sigut papa i...
Uai, això sí és veritat, eh? Això...
Bueno, l'altre argument, va, per no tancant. Diu Stratechery que l'altre gran repte d'Apple, i no està parlant de demà, està parlant...
No és, any, de, pap, no és de Pakish, eh? És la botiga de papis. De papis. Dels papis d'ell.
Sí, sí. Era per fer-ho més dramàtic, Marc, que m'has tret el dramatisme. Bueno, l'altre gran repte d'Apple, a anys vista, i no massa, 5-10 anys, és, diu Stratechery, diu com desmantellarà tota la fabricació que hi ha ara a la Xina i la traslladarà a altres països, alhora que modificarà la manera com es relaciona amb els seus proveïdors. Perquè cal recordar que el Tim Cook, el que ha fet molt bé, no és només establir relacions amb la Xina amb proveïdors perquè li fabriquin, sinó collar-los d'una manera exagerada. ¿Vale? I aquestes regles que li han funcionat a la Xina, que ja no li estan funcionant a la Xina, perquè la Xina, el que tu deies, Marc, abans de que la gent comença a tenir preocupacions ecològiques quan comença a tenir un nivell adquisitiu més gran, i a la Xina ha passat, jo recordo haver anat a Xina, a Pequín, fa uns anys, era horrorós, i ara hi ha un moviment de neteja de la pol·lució de les grans ciutats.
Bueno, hi va haver una època a Beijing que el problema era que, o sigui, la gent no havia d'anar amb mascareta, però és que perquè no es podia anar pel carrer.
I no a Beijing, a la Gran Muralla, que està relativament a prop, però bueno, està a les afores de la ciutat, hi havia la merda que venia de la pol·lució de Pequín, de Beijing. Això ha canviat, ja porta anys canviant això.
Ui, però vale? compte, eh? Perquè els xinos també estan obrint centrals de carbó a un ritme bestial, eh? O sigui, al final...
Però també ells... han apostat molt per energies renovables.
Sí, però el que passa és això, és, o sigui, la renovable...
El bo dels xinos és que no són dogmàtics.
No, ells van al seu rotllo i...
No són dogmàtics. Què cal fer això? Es fa. Què cal fer això? Es fa. Oh, és que és una central de carbó. Oh, és igual, hem de fer pasta, tios. Hem de produir. I ara podem treballar en renovables. És que podem ser els millors venent bateries barates. Oh, renovables, bateries barates. Vull dir que no tenen cap... No són ni maga ni super eco-friendly. O sigui, li és igual tot mentre es produeix i faci pasta.
Mira, jo estic ara escoltant un podcast precisament que parlen sobre Xina i expliquen que el Xi Jinping aquest és curiós perquè és un personatge que té com a ídols, com a referents ideològics per un costat el Mao i per l'altre costat a Confuci. I el Mao no podia amb el Confuci. És igual, els dos en funcionen. Confuci anava bé, el Mao també, agafarem el que vagi bé de cadascú, agafarem i el que s'obri us ho deixarem pues, al costat del plat, com els ossos, al costat del plat i ja està, no passa res. Pragmatisme, home, pragmatisme.
Aquest paràgraf que he esmentat d'estratègia en relació a l'haver de moure la producció de Xina a altres països, que ja ha començat però que s'ha d'accelerar i que això no és fàcil ni es pot fer d'un dia per l'altre, està molt lligat a la figura de Tim Cook, perquè Tim Cook el va contractar als Jobs, bàsicament, perquè estava a Dell amb les cadenes de producció dels PCs i era molt bo. I el va contractar perquè el Jobs va fer una cagada, això no ho sap ningú, però davant d'on estava abans, davant d'on estava la fàbrica de, o sigui, perdó, les oficines d'Apple a Califòrnia, a l'altra banda de la Bahia, va construir una fàbrica per fer Macs.
Aquesta fàbrica estava molt bé, però era una fàbrica que estava molt bé, el problema està en que abans que aquesta fàbrica s'amortitzés i el Mac triomfés com havia de triomfar, ¿vale?, el van fer fora amb ell. Per les guerres inter, a l'Escali el va fer fora.
I com que l'Escali el va fer fora, Apple es va estancar. Però que hi havia un altre problema. La producció no escalava prou. No escalava. En una fàbrica no escala. Necessites centenars de fàbriques com té Apple ara a la Xina.
Però igualment, per la producció que hi havia en el món del PC, en aquell moment aquella fàbrica hagués funcionat. Però aquella fàbrica va ser un fracàs perquè no va treballar mai a plena producció. Perquè van fer fora les Steve Jobs i Apple va deixar de treballar en mode founder durant 10 anys.
I que no sortia a compte i que no podien escalar. Això ho explica el noi de l'estratègia. Bueno, la figura del Cook, del Tim Cook, va ser molt important a l'hora de tornar a bastir tot el tema logístic. ¿Vale? I Apple, no pels Mac, precisament per l'iPhone, perquè l'iPhone, el tema logístic és brutal. Vull dir,
a veure, si van poder fer l'iPhone és perquè primer havien fet l'iPod.
Sí,
perquè
sí,
ja tenien tota la logística, tot el mecanisme de fabricació de tots els iPods, els iPod minis, els iPod nanos, els iPod video, els iPods la mare que el va parir, i això és el que ja tenien treballat i ja havien estat treballant en petits dispositius. Digues, Dani.
Saps que vaig treure on treballava abans de venir a Suècia, treballava en una empresa que fèiem reproductors MP3 i tot això. I tenien una oficina a Portugal i em van dir, Dani, volem treure un nou reproductor MP3 per fer la competència a Apple, a l'iPod. El reproductor era bastant barat i molt senzillot i vaig dir, podies dissenyar un packaging així maco i tot? Era el meu primer packaging que vaig fer allà. I es deia MP3 Vegas. I vaig fer en Photoshop, en Illustrator, pum, 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 pum. Vam enviar a la Xina, van fer les caixetes, vam enviar la comanda a Portugal. A cap d'uns mesos va venir el director de ventes de Portugal i em va dir, Dani, enhorabona. Diu, que gràcies pel packaging que vas fer. Ha estat tot un èxit. En ventes d'MP3 hem batit rècords i hem superat a Apple. I, ostres...
A Portugal. Hòstia, pues aquesta anècdota és boníssima.
Que guai.
I a la Xina, o sigui que vas veure clar que s'havia de fer allà, fabricar allà.
Recordem una cosa, recordeu l'iPod? Quan va sortir,
estem parlant
el preu que va sortir.
Sí,
perquè clar. Anaves i trobaves els MP3 barats i estaven a una dècima part del preu dels d'Apple.
Sí.
Però, en canvi, els que funcionaven i els que la gent feia servir i la gent conservava i no... I seguien carregant i posant-hi cançons... El teu aquest,
l'iPod. L'iPod el tinc.
L'iPod encara.
Tenia l'iPod.
L'iPod gran.
L'iPod gran, no, però aquest ja tenia la pantalleta de color. No el primer.
L'iPod color.
El color. Sí. I a partir d'aquí ja vaig introduir amb Apple.
Ets una caixa de sorpreses, Dani. Cada vegada
vam entrar tots els que no som, diguéssim, els maqueros tipus Vicenç Partal, diguéssim, de l'Apple clàssic dels anys 80, vam entrar tots a través de l'iPod.
Sí,
passar de l'iPod al Mac, del Mac a l'iPhone a l'iPad.
Tenia un joc de PC.
iTunes.
I evidentment
tenia un joc de PC, no sé si l'avui ho tinc.
Els AirPods, que són... És la...
Què deies, Dani? Perdona.
Tenia un joc de PC que eren PCs matant a Max. Tipo Invaders, però els Invaders eren
els, en les pomes.
Sí, eren Max, eren petits Max que es movien.
Que bo. Com el pichichichichi. Sí, a veure, hem d'acabar. No sé si teniu alguna proposta, penseu-vos-la, perquè n'hi ha tres o quatre. Jo en porto una i hi ha dos o tres de companys. Una de les
jo tinc una proposta. Mira,
però falta la
Falca.
La Falca.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Aquest fate el fa automàtic, Marc, No, no has de tocar res.
Que bé el fate. Això,
el fade in com... i el fade out el fa automàtic.
Bueno, a veure, jo tinc una proposta, ¿vale? Però és una proposta que ve com a manual d'instruccions. ¿Vale?
Okay.
La proposta és la pel·lícula Una història de Minecraft. ¿Vale? Però aquesta pel·lícula, primer de tot, heu de tenir clar que no aneu a veure cap pel·lícula ben feta. Vale? És a dir, no penseu que aneu a veure pel·lícula. No busqueu una història coherent, no busqueu un gran missatge d'allò, no vulgueu una... No, aneu a veure una pel·li d'aquestes de crispetes. Porteu-vos les crispetes de casa, que les del cine són una porqueria, vale? Us les feu a casa, us compreu l'at de moro en el Mercadona i us feu les crispetes a casa i us les porteu. Us deixaran entrar amb les crispetes i, si no, els denuncieu. I llavors, passi el que passi, aneu a veure en versió original. Per què? Perquè el protagonista de la pel·lícula és el senyor Jack Black, vale? El Jack Black, com ja hauríeu de saber, és el lead singer del grup de rock Tenacious D. I és un dels millors cantants que corre pel món. Canta de l'hòstia. El doblatge que li hem fet és absolutament infecte, vale? I a sobre doblen les cançons. Vale?
Oh, no.
Li han doblat
les cançons. Això hauria d'estar... Hauria d'haver penes de presó, per això.
Agafes una cançó que, de cop i volta, ell fa una cançoneta sobre el pollastre a la lava, sí, pollastre a la lava, i la cançoneta, l'escoltes en anglès, és divertida, sona bé, està ben cantada, té gràcia. La cançó doblada és de clatallot i és ridícul. Allò, és a dir, una cosa és que tu tinguis un cantant de primera línia, imagina que tu tens una pel·li on surt, jo què sé, l'Elvis, el Viva Las Vegas de l'Elvis Presley, i li dobles les cançons i te la canta, jo que sé, un dels tios del Duo Dinàmico. Dius, pues vas a buscar l'empresa distribuïdora i et poses en plan Schwarzenegger a comando. Aneu a veure el Minecraft o us la baixeu del torrent en versió original, sisplau. I oblideu-vos que és una pel·lícula, simplement sigueu friquis. I si no heu jugat al joc, doncs primer us feu unes 200 o 400 hores de joc al joc i llavors us mireu la pel·lícula i la disfrutareu més.
Vale. Dani, que tu també tenies una proposta per el que veig.
Sí, tinc una proposta d'un joc que estic super totalment enganxat. És a fer números de 3 en blocs de 3 en 3.
Com un paraulògic o com un... Bueno, amb números, no?
Sí, es diu Bellica.dk, com de Dinamarca. Bellica, B-E-L-L-I-K-A, Bellica.dk. I és superaddictiu, és superaddictiu. I el meu rècord ha estat de 45.000 punts.
Sí, és com ja, un 3 ja en general, ratlla, però amb números.
En els rècords...
Sí.
A veure qui la té més grossa.
Però
és molt simple, eh? Sí.
És super simple. Mm. Arriba un moment que ja no pots fer combinacions i ja has perdut. Una altra partida.
Ben fet. Alguna altra proposta, Dani o Ludo? O vaig jo amb les que tenia anotades?
Jo tinc una pregunta anotades per Ludo, però després, sobre una recomanació que va fer unes setmanes abans.
Si et sembla, fes-la la darrera.
Pregunta, i així després el deixem que agafi carrerilla.
Vale. Digues. Doncs estic veient la sèrie, la del The High Castle.
El Manning de High Castle, sí.
Sí, la segona temporada. Se m'està fent una miqueta muntanya... El que està molt amunt. Muntanya amunt. Val la
muntanya
pena
amunt, sobretot la part de Califòrnia, la part de San Francisco... Sí. Jo crec que val la pena continuar.
Val la pena. Val,
jo crec que, a veure, a veure, tu pensa una cosa, el conte original, perquè no és un llibre, és un conte original del Philip K. Dick, és la primera temporada. Vale? I a partir d'aquí continuen. Però està molt bé. I al final...
És un final. No és allò que...
Sí, és un final, està bé, li donen, juguen amb la... És que ja està bé, ja, es deixa veure l'arc de personatge de la Smith, està molt bé, està molt bé. O sigui, hi ha algun moment que a mi també tota la part, diguéssim, del San Francisco japonès, a mi se'm fa coll amunt, perquè a més és dur. De fet, clar, o sigui, el fotut és que també et marquen que és pitjor viure sota els japonesos que sobre els alemans. Sí, és així de bé.
Sí.
Clar, és que si tu mires la història, el que va passar al Pacífic i el que va passar a Europa, o sigui, qui ho tenia pitjor, els francesos o els xinos, i dius, sí. I els que estaven a Hong Kong, i dius, no, compte, que, o els que estaven a Manila, o sigui, compte, si tenies els japonesos, ho tenies molt pitjor, estaven molt més tarats. Sí.
I tant.
I llavors, clar, la part de la segona temporada es centren bastant a Japó, en la part de San Francisco i d'això. Però, bueno, jo crec que val la pena.
Val la pena, perfecte.
Sense fer spoilers, jo crec que val la pena aguantar. Hi ha coses... és una sèrie d'orilla, és una sèrie còmica, però treballen amb idees molt, molt, molt xules.
Perfecte.
Estic, mentre estava escoltant, estava mirant el Rico, que estava mossegant una, no sé, un os, una pasta...
Un os d'aquests.
Sembla un pretzel o alguna cosa així.
Fantàstic, tio. És, m'encanta. Jo apunta'm al club de fans del Rico perquè m'agrada molt. Bueno, vaig a llegir tres molt ràpides i jo la meva la deixo pel final. L'Andreu Guinart, que em fa molta gràcia, em proposa una curiosa web amb la que els danesos i els que no són danesos també poden fer aportacions per comprar Califòrnia. Vale?
Que bo!
De fet, deien que si cada danès
posés...
Si cada danès posés 200.000 crowns, corones daneses, ja anirien bé, perquè diu que el Trump... No hi ha res, o sigui, no hi ha res que li caigui pitjor al Trump que Califòrnia, que diu que és un estat fallit i un estat ple de psicòpates, maricones. I clar, li pots comprar a Califòrnia als Estats Units i que poden anar allà a fer-ho als danesos. I sí, existeix la web, eh? No sé si l'heu vist, projecte...
No, hi ha calés. Hi ha gent que ha fet la promesa de calés o han fet... Escolta...
Vale, en Rup, comparteix una notícia, ho fan proposta, però de fet és una notícia d'aquesta setmana, on la Unió Europea ha multat a Apple i a Meta amb 800 milions d'euros en total per incomplir la llei de mercats digitals. No? Que sé que hi ha hagut crítiques perquè molta gent diu que 800 milions d'euros no són res per Apple o per Meta. I és cert, però també és un exemple perquè Singapur ha multat a Apple o a Meta per mercats digitals? No. Canadà o els ha multat? No. O sigui, ho ha fet la Unió Europea. ¿Vale? Que ja sabem que sí, que la legislació, que pin, que pam, però, hòstia, ho fan. Hòstia, no sé, a vegades ens queixem i no sé.
Compte, perquè, o sigui, encara que sigui una fracció, una part petita de la seva facturació quadrimestral o trimestral, 800 milions d'euros són molts diners.
Però és que a més és la foto, Marc. Surten a la foto. Tios, això i això no ho esteu fent bé.
No, però són molts diners. O sigui, jo estic convençut que en el Consell d'Administració, la reunió de directius de Meta i d'Apple, i què passa aquí, tios? I llavors el que passa és que de vegades per poder atendre a les demandes que fa la Unió Europea, vale, s'han de fer transformacions en el producte i en el servei i en l'estructura de l'organització, que de fet es poden transmetre tot a la resta. I de vegades es transmeten directament, vale? Perquè tampoc és un problema. Vale? El que passa que quan hi ha coses que diuen, escolta, a veure, jo, a mi el que cada vegada m'està fotent, o sigui, a mi Meta no em fot nosa, vale? Perquè al final puc viure sense ells. O sigui,
és que vivim sense ells perquè tu no tens ni Facebook ni Instagram, no?
O sigui... tinc el WhatsApp perquè no te'l pots treure de sobre, però
igual
que és el meu canal de comunicació. És el tens i vis sense Meta i no em fa nosa. Apple, doncs sí, entenc que haurien de pagar els impostos a Espanya en comptes de pagar-los a Irlanda i aquest tipus de coses i haurien de deixar-nos reparar i certes coses haurien de fer millor. Però a mi qui em fot nosa de veritat és Amazon. A mi les pràctiques d'Amazon, la manera que veig que manipulen la seva web del producte, la manera que utilitzen les dades, que tracten la seva botiga com un cercador, com fan competició desleal amb els seus proveïdors...
I no ha sigut gaire objecte de vigilància per part de les institucions europees, Marc, i això és una mica sorprenent, perquè sempre que si Meta, que si no sé què, que si Microsoft,
I és l'autèntic monopoli. O sigui, per mi és Amazon és dels ossos. El que passa que entenc que Amazon, en aquest cas, tampoc l'emprenyen tant perquè no es pot escapar de pagar els impostos a cada país, perquè els magatzems i la distribució a cada país. I en aquest cas ja no fa, no està en efecte Irlanda, excepte amb els serveis de cloud. vale? I potser és per això, i a més és dona feina a moltíssima gent. Hi ha quantitat de gent que van amb furgoneta amunt i avall i tot aquest...
No, i no només això. Al final, però... Amazon és una plataforma de productors moltes vegades d'aquí que tenen les seves botigues a Amazon.
Exacte, sí. Però jo, a mi qui em comença a fer més nosa és Amazon.
Sí, a mi també em preocupa.
Cada vegada, o sigui, aquell servei al client, aquella història, no ho trobo. O sigui, comences a trobar coses com, per exemple, et diuen, t'ho portem demà, vale? I no t'ho posen com i t'ho posen gratuït, vale? Però resulta que et canvien el preu. Si tu cerques i veus el preu, i dius, vull aconseguir-ho demà, i et posen un producte d'un productor o d'un d'allò, està un preu i no hi ha un cost addicional.
No hi ha el
plan, compres sí. I t'ho porto demà, però si poses no vull rebre demà, el mateix producte és més barat.
Et faré un...
Tu vols rebre demà, paga un euro, paga 2 euros, paga 10 euros i ho tens demà i si no, ho tens dijous. Però no, em canvien el preu, em manipulen. Et manipulen. Et compra-ho i el botó, on està el botó de comprar... L'altre dia estava escoltant el Salim Ismail, que és el que ha escrit el llibre Exponential Organizations, que estava, aquest era un dels product managers de Yahoo en el seu moment. Ell deia, per exemple, que ells tenien vist el Yahoo Mail, i estem parlant, diguéssim, de early 2000s, en el Yahoo Mail, que si movien 5 píxels el botó d'enviar cap a la dreta, vale, de cop i volta, la quantitat d'ús del mail baixava en picat, perquè la gent s'equivocava de botó. Llavors, quan Amazon t'agafa i et posa el botó, el botó de subscriure amb aquest producte en el lloc de comprar, saben exactament el que estan fotent.
Sí,
amb disseny d'interfície. I cada vegada, clar, com que més o menys doncs, estic pendent ara en temes de disseny d'interfícies i veig les putades que fan... I saps que no és causal i que foten tests AB i que ho analitzen tot. I dius, estan començant a agafar i estan en la fase d'incentivació de munyir al màxim el client. Van començar fent tot el possible pel client, vale? I pels proveïdors, perquè els proveïdors volguessin vendre a través d'Amazon i els clients volguessin vendre a Amazon. Van fer que el comerç electrònic sigui fantàstic. Se s'han carregat gran quantitat del comerç local. L'han obliterat. Però de manera salvatge i ara estan començant, fa temps que ja porten temps exprimint els proveïdors i vendre a través d'Amazon és un mal negoci per tothom i si fas negoci tard o d'hora Amazon et produirà un producte que és exactament igual que el teu i deixaràs de fer-lo, o sigui, pobre de tu que fotis negoci a través d'Amazon i ara ja estan exprimint els proveïdors i estan exprimint els clients. I crec que el que fan és perquè saben que tard o d'hora perdran el mercat del comerç electrònic i es centraran en la distribució de serveis de logística i en la servei de serveis de cloud i deixaran de ser la botiga que són actualment, perquè ho perdran.
Dani, tu a Suècia observes el mateix que està dient el Ludo?
Sí, però no tant, perquè com que aquí es van posar fa bastant poquet, farà pocs anys...
No estan amb aquest pal. Encara no. Perquè
ara
és
procuren... No, aquí no.
Procuren... Sí, estan en una fase anterior. Aquí té molta, molta implantació. Jo el que estic fent darrerament... Jo el que estic fent molt darrerament amb Amazon és fer doble check dels preus i hi ha un grup molt gran de coses que li compro directament al productor. ¿Vale? Sí que no passo per Amazon. Sí que a vegades fa checking d'algunes coses que no trobo en altres llocs, però sí, estic fent doble check de preus i si puc, vaig a comprar-li directament al producte. Si el producte té web, li compro el producte.
Encara que no costi el mateix. Si tinc pressa. Si tinc molta pressa i poc temps que vas, passa més del que toca. Encara pago la merda del Prime. Però... Sí.
O algo que és molt poc, que té poca transcendència. ¿Vale? No sé, tonteries, coses petites. Sí, a mi també ho faig.
Jo però si quan algú... compro aquí a Amazon són coses que aquí no puc trobar directament.
Ho vas explicar, que moltes te les porten d'Alemanya.
Sí.
Però has mirat de comprar-li en el productor alemany, en el fabricant alemany?
No l'he trobat. O el trobo a Amazon Alemanya.
Vale, però, perquè no és el productor, és a través d'Amazon.
Ja, perquè és l'agregador. El que passa això és que són l'agregador i caldria un agregador de veritat. Que fos només agregador.
Vaig a llegir-vos la penúltima, l'última proposta.
Sí, i ara ja sí que hauríem de plegar perquè si no sí, ens renyaran tots sí, plegats. Sí.
Diu,
el Rico dirà, escolta, aquí no la, tinc problemes.
L'Esther Soler ens parla d'una exposició, diu...
La musa.
La musa, la nostra musa. Es diu Radical Software, Woman, Art and Computing 1960-1991. És una exposició que ens recomana anar a veure al Kunsthalle de Viena. Tracta sobre pioneres...
La musa és experta del món de la, dels museus. És, sí. Ella treballa
amb temes de museus. Sí, sí. Diu, tracta sobre pioneres de l'art digital des dels casos més primerencs i fins que internet va passar a estar a l'abast de tothom. No sé si ho podrà aprofitar ningú, però és molt recomanable. Jo ja he après molt i l'exposició està prou ben presentada. Seria molt bona candidata a itinerar al CCCB, al de Barcelona, al Museu de Barcelona. Us deixo fotos, ens ha deixat fotos del fulletó per si teniu curiositat i si no la podeu localitzar. No,
a la UPC ara fa uns anys vam tenir la Grace Hopper i la Núria Salan, una professora de la UPC, se les van pescar perquè a Terrassa hi hagi la plaça Heidi Lamar, al costat de la UPC.
Ah, molt bé. Acabo amb l'última proposta, molt ràpid. Si us interessa la física i l'astronomia, que és el meu cas, i la cosmologia, trobareu a YouTube unes xerrades molt interessants, molt ben explicades, del professor, que a més és científic, és investigador, que és mexicà, que és Miguel Alcubierre. ¿Vale? Miguel Alcubierre és un tio que va estar treballant, va ser... físic gravitacional a l'Institut Max Planck. És un enorme divulgador, té 61 anys, és relativament jove.
Un tio jove.
Sí, relativament jove per lo que són els físics. ¿Vale? I a la Universitat Nacional de la Autònoma de Mèxic, a YouTube, trobareu l'enllaç. Està superbé perquè explica la història de la relativitat. Abans d'Einstein, les aportacions de Stephen Hopkins, no? I les seves pròpies, perquè el Miguel Alcubierre va estar treballant amb la proposta d'una de les formes d'enganyar la relativitat i enganyar la velocitat de la llum i poder viatjar per l'univers. Això surt a la ciència-ficció, la hardcore. Tenim los agujeros de gusano i, si no, la navegació warp, es diu warp així.
Que el que la curvatura.
Sí,
és el de Star Trek.
El de Star Trek, exacte.
El de Star Trek, la curvatura.
El Miguel Alcubierre que treballa sobretot és la física de forats negres, de combinació de forats negres i ondes gravitacionals. Però està molt bé, és un gran divulgador i està molt bé i us ho recomano.
Molt bé.
I ja està.
Hem ja ho acabat. Tenim?
Ja ho tenim. Dani, fes-li ara una mossegadeta al Rico de part nostra.
Espera.
No, així. És que m'encanta, tio.
El petitó.
Li parla en anglès, Marc. Crec que li parles en anglès,
sí,
no?
Sí, li parlo en anglès. Majoritàriament, sí.
Rico.
Pobre. Que guapo.
És que es deixa fer de tot, tio. Tens un gos.
És molt guapo.
Bueno, a tu se't deixa fer de tot. Suposo que no a tothom.
No, a tothom. És igual molt... amb tothom.
Era un gos... El vas fer portar de
Sevilla.
A Sevilla, no? És que recordo que vas explicar la història. Que estava amb una protectora, no?
Exacte.
O sigui, és un gos, entre cometes, rescatat.
Sí.
Mira, que és guapo. Sí.
M'encanten els animals. Cada vegada que em faig més gran, m'agraden més els animals i menys les persones. No sé si és normal, però
a mi cada vegada m'agraden més els animals i menys els polítics.
Apa, nois. Gràcies, Dani, per ser una altra vegada. Marc,
gràcies a vosaltres.
I als oients, una abraçada molt forta. Guapos.
Bon cap de setmana, una abraçada.
Adéu. 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 Adéu.